Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És divendres 12 de desembre del 2025, un dia que comença de nou amb el cel pràcticament serè, però amb temperatures molt fredes. En aquestes primeres hores del matí, les gebrades també són les grans protagonistes. Daniel Puigbert, bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Valors termomètrics, com ho tenim avui?
Doncs ara mateix tenim 0 graus a Das i a Mieres, un grau positiu a la Vall d'en Bas, també a la Vall de Núria, 3 graus a Olot, a Ripoll, a Santa Pau, 4, a Castellfollit de la Roca i a les preses també a Montagut, a Besalú i a Girona, 5 graus a Banyoles, 7 a Figueres i 10 a Roses.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Entre divendres, tarda nit i matinada dissabte, aquests núvols a la costa es poden fer més abundants i deixar algunes roïnes, aquests plugins, aquelles minigotes, també tot just mullar el terra, no es tracta de cap pertorbació. Les temperatures una mica més baixes de dia, sobretot. I bé, el cap de setmana vindrà marcat per núvols i clarianes dissabte i més sol diumenge. Però ja es veu un canvi de temps que arribaria cap al dia 15 i 16, al voltant de dilluns, dimarts, sobretot dimarts, matinada, pluges amb una mica de llevant. No es tracta d'una pertorbació de llevant important, però una llevantada de segona categoria que ens portarà pluges segurament abundants, 10, 20, 30 litres, i nevada al Pirineu Oriental, però a cota una mica alta, ben bé 2.000 metres. Per tant, tenim perspectives de canvis la setmana entrant, ja diem, amb aquesta pluja al voltant de dimarts, una mica dilluns, sembla que dimecres ja aniria baixant d'intensitat.
Són les 8 i 2.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Hospital de Can de Bànol recorda que l'ús de la mascareta és insuficient si no va acompanyada d'una bona neteja de mans i una bona ventilació.
El centre valora positivament l'actitud dels usuaris que porten la mascareta des d'un primer moment per evitar el contagi de la grip.
L'Anna Martínez és responsable del control epidemiològic de la Fundació de l'Hospital.
Portem unes 5 setmanes que han començat la circulació de virus respiratoris. Els primers que s'han posat de manifest són els virus respiratoris a l'UVRS, que afecta sobretot amb nens que són menors de 4 anys. També poden afectar adults, però la gravetat és menys important. Després tenim un pic en ascens des de fa un parell de setmanes de grip, que està afectant sobretot a gent jove, amb nens de fins a 14 anys i amb adults menors de 45 anys.
La Generalitat permet portar cavalls, ovelles i cabres a la Fira de Santa Llúcia de Sant Feliu de Pallerols.
Aquest diumenge Sant Feliu acull una de les fires icòniques de la comarca. En principi, a la programació només hi havia l'exposició de maquinària agrícola, parades amb productes de proximitat i el camí de pessebres, entre d'altres activitats. Finalment, però, s'han aixecat part de les restriccions imposades pel govern català i s'hi podrà veure algun bestiar.
Escoltem en Nil Port, és membre de l'organització.
L'idea era deixar el tema del bestiar parat, perquè no permetia, i per la seguretat de tots els ramaders i dels animals, doncs era el que tocava i és el que havia de ser. Però realment, doncs, hi ha hagut un canvi, es permet fer la fira amb ovelles i cavalls i cabres, i la veritat és que crec que també deixant a part de que no hi puguin haver vaques i aviram, doncs crec que també ja poder és un pas, perquè també sí que és cert que a partir del 26 de desembre diuen que obriran les restriccions amb el bestiar boví.
L'espai d'interès natural de l'Alta Garrotxa és el segon més freqüentat dels quatre analitzats per l'estudi coordinat per la Fundació AMS.
Segons aquest treball s'ha observat com la fauna habita els camins on hi ha més presència de persones. Per obtenir dades objectives s'han instal·lat 48 càmeres de fototrampeig als diferents espais naturals on s'ha observat a nivell general fauna habitual de la zona, com poden ser porcs senglars o cérvols. Ara la continuació d'aquest estudi depèn de l'arribada de més finançament.
Escoltem una de les membres de la Fundació EMIS, Laia Carbonell.
Sobre l'Alta Garrotxa, el que puc dir és que d'aquests quatre espais que hem analitzat, el més freqüentat és el Montseny, però el segueix l'Alta Garrotxa, no? Sobretot en l'època estival, des de la primavera fins al setembre.
I ara us parlem de l'obra de la Seu. En concret, la trobem a Ridaura, perquè tornarà a obrir el centre cívic el proper 20 de desembre. L'Ajuntament ha anunciat que ha finalitzat la tercera fase d'obres i que ara ja està a punt la sala polivalent de la planta inferior, el bar, un espai de coworking i un petit auditori.
Dues dècades després, Ridaura veu per fi la llum al final del túnel i ara només quedarà una darrera fase d'obres per completar les millores de l'equipament.
L'alcaldessa és Anna Vegas.
El nostre objectiu era
comencem de zero, tenim ganes d'obrir-ho i tot el que hi ha endarrere no ho volem mirar més enllà de què és la història, no? El que dirà la història de Ridaura estarà marcada per tots aquestes més de dues dècades de tancaments, de discòrdies també, però la nostra posició sempre ha estat de buscar aquesta bona entesa entre tots amb l'objectiu, l'únic objectiu, d'obrir-ho i de que per fi els ridaurencs i ridaurenques ho puguin disfrutar.
A Can de Bànol, des de principis d'estiu, el casino està en obres. Diversos imprevistos han endarrerit l'acabament dels treballs que se centren en l'espai del cafè i la substitució de la teulada en aquesta primera fase.
Una fase que s'ha d'acabar abans del 31 de desembre per no perdre les subvencions i que ha de ser el primer pas perquè l'Ateneu torni a ser un punt neuràlgic en la vida social del poble.
L'Albert Calzada és president del Cercle Can de Bànolenc.
Fer un edifici a obres amb un edifici del 1917 és una caixa de sorpreses. Ens hem trobat amb vigues i coses que no ens esperàvem. Això també ens estan suposant tot un sobrecost alt a nivell de l'obra. És a dir, vam treure tot el teulat, hem posat totes les vigues noves. Aquí, sobretot a banda de la tramoia del teatre, ens hem trobat amb vigues tortes i vigues que estaven més malament. I això ens ha suposat doncs, més feina. I també anivellar, sobretot, tota la teulada que no estava ben allí anivellada, i això també ens ha costat una mica.
Avui també us explicarem que les unions matrimonials s'han anat deslligant de la religió catòlica de manera evident al nostre país. Al Ripollès, per exemple, l'any 2024, només hi va haver 4 casaments catòlics, mentre que se'n van oficiar 84 de civils.
Les noves generacions busquen cerimònies íntimes, diferents i especials en un espai escollit per ells i amb celebracions que es poden allargar fins a 3 dies.
Escoltem a l'arxiprest del Ripollès, Felicien Bonigaba.
Hem de canviar la manera d'apropar-nos als joves generacions. Perquè avui és complicat trobar un jove que viene a l'església. I, per tant, ara hi ha una gran ignorància dels bàsics de la religió. Ja trobar un jove de 12 a 15 anys que no sap tampoc fer el signe de la creu, per mi és un drama.
8 i 7, a Can de Bànol l'estrena el mural del Moligrós, obrint-lo a tot el públic.
Després de dues jornades i mitja de treballs a tres mans, el municipi presenta una peça de grafiti que representa el comerç d'intercanvi. La pintura la protagonitzen un moliner i una veïna que recorden com es vivia abans. L'espai triat coincideix amb l'actual punt d'instal·lació de les parades del mercat setmanal.
L'alcalde de Can de Bànol és Oriol Lázaro.
Hem recuperat aquell esperit de no un intercanvi de diners, sinó un intercanvi amb espècies. Jo et porto una gallina, tu em dones farina, i a més també amb aquesta intenció que hi havia sempre de cuidar-nos una mica entre tots, fer poble, fer comunitat.
En cultura, Shakespeare obrirà i tancarà la programació d'arts escèniques d'Olot Cultura.
Al llarg del primer semestre del 2026 també hi haurà lloc per la dramatúrgia, la dansa i els lab. Aquest any en concret aniran dedicats a l'arquitectura en el marc del projecte Olot Arquitectura. Des d'aquest dimecres es poden aconseguir entrades amb el paquet butaca amb alguns descomptes en espectacles.
Escoltem l'Atena Busquets, és la directora artística d'arts escèniques d'Olot.
Obrim amb la tempestat de la Perla 29, que sabeu que sempre és garantia doncs, de grans propostes escèniques contundents, i en aquest cas doncs, amb un dels pilars de la literatura dramàtica com és la tempestat de Shakespeare, no? Aquesta obra que ens parla del poder però també de la màgia, d'allò ancestral, de com construir les relacions, de les descobertes dels éssers mitològics i tot aquí posat.
La moguda nadalenca es remourà aquest cap de setmana a la Sala Turín d'Olot. La festa inclourà l'actuació de 8 discjòqueis diferents i el grup de joves al Rancis.
En total unes 5 hores i mitja de festa on es farà un remember dels millors temes dels anys 90, una de les èpoques en què a Olot hi havia més oci nocturn.
Escoltem el presentador de l'esdeveniment, és l'Òscar Cabana.
Per tant, hem fet que hi hagi un grup de versions molt prometedor, com el Rancis, de Ridaura, de la Garrotxa, i que a més apunten molt bones maneres, perquè comencin a introduir la gent que vagi afegint-se al Turín, i nosaltres en 3 hores cremar-ho tot, un quart d'hora cadascun dels DJs, i l'hora final, que bé, anirà de menys a més i acabarem, perquè ens obriran els llums i com fèiem abans, i ens diran marxeu.
Anem als esports. L'Olot vol fer servir el factor camp per agafar aire amb el descens. Aquest diumenge rep el Reus Sant Redis a l'estadi municipal en l'últim partit com a local del 2025.
El conjunt olotí es troba un punt del descens directe després de la derrota a Andratx. L'Olot no podrà comptar ni amb Martí Puigverd ni Marc Fuentes per lesió. El partit es jugarà aquest diumenge i es podrà seguir en directe per Radio Olot a partir de 4:45 de la tarda.
El partit de fora és diferent, no? Però l'últim sí que vam pecar d'errors que ens van gustar el partit. Vam ser dominadors, vam tenir alguna ocasió pressió. Crec que l'equip a fora, en aspectes de joc, es pot demanar poc més, però sí que tu no pots regalar dos gols com vam regalar, no? Crec que van ser dos faltes d'atenció que no ens podem permetre, perquè es paga molt car. Són dos errors, sí, però són dos errors que en costen gols. Hem de demanar a l'equip que estigui tots els minuts que dura el partit concentrats, intensos, expeditius, que sapiguem fer que tot en cada moment.
L'Ajuntament de Ribes de Freser ja ha acabat les obres de millora a la pista de pàdel del municipi. Els treballs han consistit en renovar la gespa de la instal·lació, que havia patit desperfectes en aquests 4 anys des de la seva inauguració, i les primeres sensacions de moment són bones per part dels usuaris. L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
La gespa no es va fer com s'havia de fer i s'arrugava, hi havia certs problemes a l'hora de jugar, i aquest any vam demanar una subvenció a la Diputació de Girona i hem pogut executar aquest refer, no? Tornar a posar aquest tipus de gespa per tal de que puguin jugar.
I acabarem a les preses, on la cursa de la dona recapta 9.500 euros per l'Oncolliga en la seva 7a edició.
En total acumulen ja gairebé 80.000 euros donats en totes les edicions. Des de l'organització tenen l'objectiu de continuar, però afirmen que la cursa no podria créixer gaire més per les dimensions del poble.
Escoltem una de les organitzadores, és la Lobe Lopera.
Una valoració molt positiva, que després de tantes edicions com les que portem continuem tinguent un volum tan alt de participants, un volum molt alt, hem vist la població que estem, que és un poble de 1.900 habitants, em sembla que estem, i ostres, fem unes curses d'això, després de 7 edicions encara 1.500 participants. Creiem que és molt positiu i això dona resposta, no?, a que la cosa està agradant.
Bon dia, bona hora, esteu escoltant els 5 minuts més. Ara mateix en falten 4 pel punt exacte d'un quart de 9.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Us ho dèiem en titulars, l'Hospital de Can de Bànol recorda que l'ús de la mascareta és insuficient si no va acompanyada d'una bona neteja de mans i una bona ventilació.
El centre valora positivament l'actitud dels usuaris que porten la mascareta des d'un primer moment per evitar el contagi de la grip.
I és que estem entrant ja en els primers dies o en les primeres setmanes de pic màxim de la grip, que es preveu que arribin al seu punt més àlgid durant les festes de Nadal. Ens ho explica la Laura Segú.
Des d'aquest dimecres és obligatori l'ús de la mascareta per entrar als centres sanitaris. La mesura és deguda a l'increment de contagis per la transmissió de diferents virus, no tan sols el de la grip. L'Anna Martínez és responsable del control epidemiològic de la Fundació L'Hospital.
Portem unes 5 setmanes que han començat la circulació de virus respiratoris. Els primers que s'han posat de manifest són els virus respiratoris a l'UVRS, que afecta sobretot a nens que són menors de 4 anys. També poden afectar adults, però la gravetat és menys important. Després tenim un pic en ascens des de fa un parell de setmanes de grip, que està afectant sobretot a gent jove, amb nens de fins a 14 anys i amb adults menors de 45 anys, que això ens està indicant que està començant l'augment i els llindars molt alts del risc de transmissió. I per últim tenim la Covid, que actualment és el virus que és menys dominant, tot i que n'hi ha, i de persones que estan ingressades per Covid, tots són majors de 60 anys.
La mesura ha estat inicialment ben rebuda durant les primeres hores pels usuaris. De fet, des de l'hospital s'assegura que fa dies que els visitants als centres de salut en fan ús.
Des del servei d'admissions s'ha donat mascaretes a les persones que han vingut sense, però sí que es recomana que a la població que quan vinguin de casa ja portin la seva mascareta.
També recorden que l'ús de la mascareta és insuficient si no hi ha una bona higiene de mans. També es fa incís en la ventilació com a una altra mesura complementària i necessària per evitar el contagi. Ens recorden que estem entrant en fase de pandèmia i de com és important ser curosos.
Estem entrant en fase pandèmica amb nivells molt alts de transmissió. Com a mínim es preveu que entre 15 dies i 3 setmanes encara tinguem aquests nivells tan alts. Ara és la població més jove la que està afectada, però els fills ho passaran als pares i els pares a les persones més grans, que sempre són els més vulnerables, que són les persones de més risc i són normalment les persones que acaben ingressades als hospitals. Per tant, esperem que en 15 dies les puguem fer una bona contenció i a veure què diuen els experts que fan totes aquestes mesures.
Des de l'hospital també recorda que encara s'és a temps de vacunar-se de la grip.
5 minuts més.
La Generalitat permet portar cavalls, ovelles i cabres a la Fira de Santa Llúcia de Sant Feliu de Pallerols. Aquest diumenge, Sant Feliu acull una de les fires icòniques de la comarca.
En principi, a la programació només hi havia l'exposició de maquinària agrícola, parades amb productes de proximitat i el camí de pessebres, entre d'altres activitats. Finalment, però, s'han aixecat part de les restriccions imposades pel govern català i s'hi podrà veure algun bestiar.
Gerard Puigdemont.
Cavalls, ovelles i cabres podran ser presents a la Fira de Santa Llúcia d'enguany, poques hores abans de l'inici d'aquesta Fira Ramadera Icònica de Sant Feliu de Pallerols. La Generalitat ha aixecat part de les restriccions sanitàries i ha permès la inclusió d'animals a la fira. No hi podran ser, però, el bestiar boví a causa de la dermatosi nodular, ni tampoc l'aviram pels casos de grip aviària. Sigui com sigui, els ramaders del poble i impulsors de la fira celebren que els animals puguin ser presents a la fira d'enguany, que es durà a terme aquest diumenge. Nil Port és organitzador de la Fira de Santa Llúcia de Sant Feliu.
La idea era deixar el tema del bestiar parat, perquè no permetia, i per la seguretat de tots els ramaders i dels animals, doncs era el que tocava i és el que havia de ser. Però realment, doncs, hi ha hagut un canvi, es permet fer la fira amb ovelles i cavalls i cabres, i la veritat és que crec que també, deixant a part de que no hi puguin haver vaques i aviram, doncs crec que també ja poder és un pas, perquè també sí que és cert que a partir del 26 de desembre diuen que obriran les restriccions amb el bestiar boví, i crec que també és un pas endavant. Que es pugui fer la fira vol dir que poder la cosa va més o menys per allà on ha d'anar.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols celebra la mesura presa pel govern català. Creuen que és important l'aixecament de les restriccions i que la fira sigui el més normal possible. Artur Colomé és alcalde de Sant Feliu.
I és important per la fira, doncs, continuar, que pugui haver-hi, que tinguem animals a la fira d'exposició, i que és el principal atractiu i el principal sentit de la fira. I paral·lelament, doncs, tindrem com cada any, doncs, exposició de maquinària també, i les parades de mercat d'artesania i de proximitat, doncs, que també ens acompanyaran, a part d'altres activitats, que ja comencem el divendres amb la inauguració del camí de pessebres. I el mateix diumenge, doncs, tindrem el Ball de la Marboleny i algunes altres activitats complementàries que donaran un bon perfil a tota la fira, que esperem sigui un èxit, i convidem a tota la Roig perquè vinguin a visitar-nos.
Diumenge, 11:45, es farà la inauguració de la fira, que anirà a càrrec del ramader Joan Pastoret. La de Santa Llúcia de Sant Feliu és una de les fires més antigues de la demarcació de Girona.
I no deixem encara les qüestions lligades amb la gestió de l'espai, perquè l'espai d'interès natural de l'Alta Garrotxa és el segon més freqüentat dels quatre analitzats per l'estudi coordinat per la Fundació EMIS.
Segons aquest treball, s'ha observat com la fauna habita els camins on hi ha més presència de persones. Per obtenir dades objectives, s'han instal·lat 48 càmeres de fototrampeig als diferents espais naturals on s'ha observat a nivell general fauna habitual de la zona, com poden ser porcs, senglars o cérvols. Ara, la continuació d'aquest estudi depèn de l'arribada de més finançament.
Informa Roger Isern.
Un estudi preliminar revela que els camins més transitats pels vianants de quatre espais naturals catalans registren una menor presència d'espècies com el senglar o el cérvol. La recerca feta en el marc del projecte Flow for Bio, coordinat per la Fundació EMIS i amb la participació del CTFC, CO BirdLife i la Fundació Trenca, ha analitzat l'activitat de la fauna a la Reserva Nacional de Caça de Moumort, al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, al Parc Natural dels Ports i també a l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa. S'ha basat en dades de 48 càmeres de fototrampeig i ha utilitzat l'aplicació Strava per determinar els camins més freqüentats. Les entitats demanen reforçar la regulació davant l'auge de visitants en aquests espais. La coordinadora de l'àrea d'ús públic d'espais naturals de la Fundació EMIS, Laia Carbonell, detalla el que s'ha detectat a l'Alta Garrotxa.
Sobre l'Alta Garrotxa, el que puc dir és que d'aquests quatre espais que hem analitzat, el més freqüentat és el Montseny, però el segueix l'Alta Garrotxa, no? Sobretot en l'època estival, des de la primavera fins al setembre.
L'estudi s'ha presentat en el marc del primer simposi d'ecologia del lleure que s'està fent al Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona. L'objectiu d'aquest esdeveniment és compartir experiències prèvies, resultats d'informes i marcar reptes de futur en l'àmbit de l'ús públic dels espais naturals entre entitats, centres de recerca, gestors d'espais naturals i la mateixa administració.
És un espai on ja fa temps que es treballa per evitar aquest impacte en els hàbitats i en les espècies, posant regulacions per evitar que hi hagi una massificació. Llavors, potser aquests resultats ens ajuden a assenyalar que s'estan anant pel bon camí, perquè efectivament la freqüentació té un efecte sobre els animals i que per tant aquestes regulacions que s'estan fent tenen un sentit.
Carbonell també fa èmfasi en la sobrefreqüentació dels espais i possibles vies de solució per frenar-la.
Una gestió que es fa molt en molts espais és que els visitants vagin per un sol camí, que no ens dispersem en molts itineraris i corriols diferents, perquè això fa que aquest efecte de la freqüentació humana estigui per tot arreu. En canvi, si seguim els itineraris senyalitzats, doncs deixem molt més espai de tranquil·litat a la fauna.
Per extreure dades més consistents, l'estudi també s'ha replicat en altres comunitats autònomes com l'Aragó, el País Valencià, les Balears, les Canàries i Astúries, on encara s'estan recollint dades. Ara es troba pendent de finançament perquè tingui una futura continuïtat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Un conte que sembla que comença a acabar-se. Estem parlant del Centre Cívic de Ridaura, que tornarà a obrir les seves portes el proper 20 de desembre. L'Ajuntament ha anunciat que ha finalitzat la tercera fase d'obres i que ara ja està a punt la sala polivalent de la planta inferior, el bar, un espai de coworking i un petit auditori.
Dues dècades després, Ridaura veu per fi la llum al final del túnel i ara només quedarà una darrera fase d'obres per completar les millores de l'equipament.
El Centre Cívic de Ridaura tornarà a obrir les portes el pròxim dissabte 20 de desembre a 11:45 del matí. L'any 2022 es va iniciar un seguit d'obres per tal que l'edifici complís amb les normatives i ara està a prop d'arribar al final. L'equipament va ser inaugurat l'any 1999 i ha passat per múltiples fases. Ara, però, sembla que l'activitat podrà tornar. Anna Vegas és l'alcaldessa de Ridaura.
El nostre objectiu era comencem de zero, tenim ganes d'obrir-ho i tot el que hi ha endarrere no ho volem mirar més enllà de què és la història, no? El que dirà la història de Ridaura estarà marcada per tots aquestes més de dues dècades de tancaments, de discòrdies també, però la nostra posició sempre ha estat de buscar aquesta bona entesa entre tots amb l'objectiu, l'únic objectiu d'obrir-ho i de que per fi els ridaurencs i ridaurenques ho puguin disfrutar.
Durant la tercera fase d'obres s'ha millorat la teulada, l'aïllament, el circuit elèctric, la climatització i s'han fet adaptacions per garantir un ús polivalent dels diferents espais. La planta inferior farà precisament de sala polivalent, mentre que la planta superior disposarà de bar, una sala auditori i un espai de coworking. La fase s'ha completat en bona part gràcies a 100.000 euros de subvenció de la Diputació de Girona.
Ens posarem a treballar amb la dinamització d'aquest espai, que el que tenim ganes és que sigui una dinamització oberta, que tothom hi pugui dir la seva, no? que es facin activitats que proposi la gent del poble i mica en mica doncs, anar-ho treballant, però sí, tenim pensat fer una licitació del bar, fer un concurs amb unes bases específiques adaptades a la situació i a la realitat del municipi i que algú pugui portar aquest bar, que també ens agradaria que hi hagués una miqueta de botigueta i que també fos una persona una mica dinamitzadora d'aquest espai.
Ara l'Ajuntament ja pensa en la quarta i darrera fase d'obres, les que han de servir per posar punt final a unes millores que fa anys que persegueixen. una quarta fase d'obres que constarà de l'obertura d'una de les terrasses i una rampa exterior. Des de l'Ajuntament calculen que tindran un cost pròxim als 120.000 euros i el grup d'arquitectes RCR, ideòlegs i creadors de l'equipament, han fet una donació de 17.500 euros recentment.
I ara parlem d'un altre edifici, que també és històric, però no per la qüestió de Ridaura que us explicàvem fins ara, sinó perquè té molts anys d'antiguitat. Des de principis d'estiu, el casino de Can de Bànol està en obres. Diversos imprevistos han fet endarrerir l'acabament dels treballs, que se centren sobretot en l'espai del cafè i la substitució de la teulada en aquesta primera fase.
Una fase que s'ha d'acabar abans del 31 de desembre per no perdre les subvencions i que ha de ser el primer pas perquè l'Ateneu torni a ser un punt neuràlgic en la vida social del poble.
En té més detalls amb Marc Roura.
Des de principis d'estiu, el casino de Can de Bànol està en obres. El projecte de reforma contemplava diversos aspectes, entre els quals destaquen la renovació de l'espai del cafè i la substitució de la teulada, que té més de 100 anys de vida. Durant aquests mesos s'ha estat treballant en la reforma de l'Ateneu, però diversos imprevistos, especialment en aquesta coberta, han endarrerit les obres. Amb el 31 de desembre, com a data de termini per no perdre les subvencions, el Cercle Camp de Bànolenc continua treballant per completar les obres d'aquesta primera fase. En parla el president del Cercle Camp de Bànolenc, Albert Calzada.
Fer un edifici obres en un edifici del 1917 és una caixa sorpreses. Ens hem trobat amb vigues i coses que no ens esperàvem. Això també ens estan suposant tot un sobrecost alt a nivell de l'obra. Vam treure tot el teulat, hem posat totes les vigues noves. Aquí, sobretot a banda de la tramoia del teatre, ens hem trobat amb vigues tortes i vigues que estaven més malament. I això ens ha suposat doncs, més feina. I també anivellar, sobretot, tota la teulada que no estava ben allí anivellada i això també ens ha costat una mica.
Tot i l'endarreriment en les obres, el Cercle Camp de Bànolenc mostra la seva satisfacció amb els treballs realitzats i assegura que l'obertura del cafè serà un punt favorable en la vida social del poble.
Home, nosaltres estem contents perquè amb les hores que estem fent, primera, que el teulat ens durarà, és a dir, ara hem arreglat tot el teulat, que era on hi havia goteres, etc., i queda d'uralita, i ara... És a dir, amb el que hem fet són 100 anys més de casino, mínim, i després que tot el que estem fent per tornar a obrir tot l'espai social, que lògicament vol dir que podrem obrir un altre cop el cafè i tornar a fer vida social a dintre del casino.
Des del Cercle afirmen que la voluntat és que les entitats puguin tornar a la normalitat a finals de gener. A més, l'Ateneu ha tornat a engegar la campanya de donacions per poder completar els imprevistos que han anat sorgint.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
Com a casa, el lloc. Com a fes més, tampoc.
Tot el que necessites per estar còmode a casa, aquells detalls que fan de casa teva un lloc especial, els tens a Fes Més.
Descarrega't el nostre catàleg especial confort a fesmés.com o vine a qualsevol de les nostres botigues i posa't còmode.
A Fes Més, fes-ho a mida. Velocitat, precisió i espectacle. Aquesta setmana el Club Tenis Taula Olot Capdevila Permar s'enfronta al Real Club Cajasur Priego. Viu l'energia de cada punt i anima els nostres jugadors al pavelló d'Olot. Aquest diumenge a partir de 2:15 del matí. No t'ho perdis. Club Tenis Taula Olot Capdevila Permar, on cada partit és una final. Recorda, aquesta setmana, diumenge, a partir de 2:15 del matí.
Amb aquest fred ve de gust una bona xocolata calenta de l'Olotina. Anem-hi! I de passada, encarreguem els torrons i els troncs per aquestes festes de Nadal.
L'Olotina, pastisseria i tast. Fem esmorzars i berenars. Som especialistes en xocolata. I per Nadal tenim els millors torrons i els pastissos més deliciosos. L'Olotina, al passeig d'en Blai 50 d'Olot. Segueix-nos a les xarxes. L'Olotina us desitja unes molt bones festes.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu. Oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat. Sempre pujant junts. Ascensors Serra. 100 anys elevant la qualitat. Elevant la confiança.
Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling.
Aquest Nadal, guanya temps aparcant al pàrquing centre. Si carregues la teva targeta amb una B o en compres una, et regalem hores d'aparcament. Promoció vàlida fins al 5 de gener. Més info a parkingcentreolot.com. Aquest Nadal a Olot, tot comença al pàrquing centre.
Des de l'any 56 oferim el bo i millor, amb molta varietat de roba i complements per tots els bons clients. La Casa Blava.
El lloc idoni per trobar roba de dona, home, pijames i roba interior, per fer esport, roba de la llar i tots els articles per estar ben equipats.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
Hola, Puigvert.
Bones, Tallant.
L'Hospital de Can de Bànol recorda que l'ús de la mascareta és insuficient si no va acompanyada d'una bona neteja de mans i una bona ventilació.
El centre valora positivament l'actitud dels usuaris que porten la mascareta des d'un primer moment per evitar el contagi de la grip.
Estem en ascens directe, diguem, cap al pic màxim de la pujada de la grip i s'han de començar ja a prendre mesures. L'Anna Martínez és responsable del control epidemiològic de la Fundació de l'Hospital de Can de Bànol.
Tenim unes 5 setmanes que han començat la circulació de virus respiratoris. Els primers que s'han posat de manifest són els virus respiratoris a l'UVRS, que afecta sobretot a nens que són menors de 4 anys. També poden afectar adults, però la gravetat és menys important. Després tenim un pic en ascens des de fa un parell de setmanes de grip que està afectant sobretot a gent jove, amb nens de fins a 14 anys.
No deixem encara la salut pública perquè la Generalitat permet portar cavalls, ovelles i cabres a la Fira de Santa Llúcia de Sant Feliu de Pallerols. Aquest diumenge Sant Feliu acull una de les fires icòniques de la comarca. En principi a la programació només hi havia l'exposició de maquinària agrícola, parades amb productes de proximitat i el camí de pessebres. Però finalment la Generalitat ha aixecat a part de les restriccions i això permetrà que es pugui veure part de bestiar en aquesta mostra. Escoltem en Nil Port, és organitzador de la fira.
I cavalls, i cabres, i la veritat és que crec que també deixant a part de que no hi puguin haver vaques i aviram, doncs crec que també ja poder és un pas, perquè també sí que és cert que a partir del 26 de desembre diuen que obriran les restriccions amb el bestiar boví, i crec que també és un pas endavant que es pugui fer la fira, vol dir que poder la cosa va més o menys per allà on ha d'anar.
I no deixem encara la gestió dels espais, perquè l'espai d'interès natural de l'Alta Garrotxa és el segon més freqüentat dels quatre que s'ha analitzat a l'estudi coordinat per la Fundació EMIS.
Segons aquest treball, s'ha observat com la fauna habita els camins on hi ha més presència de persones. Per obtenir dades objectives, s'han instal·lat 48 càmeres de fototrampeig als diferents espais naturals on s'ha observat a nivell general fauna habitual de la zona, com poden ser porcs senglars o cérvols. Ara, la continuació d'aquest estudi depèn de l'arribada de més finançament.
Escoltem la Laia Carbonell, és una de les membres de l'estudi organitzat per la Fundació EMIS.
Sobre l'Alta Garrotxa, el que puc dir és que d'aquests quatre espais que hem analitzat, el més freqüentat és el Montseny, però el segueix l'Alta Garrotxa, no? Sobretot en l'època estival, des de la primavera fins al setembre.
A Ridaura tornaran a obrir el centre cívic el proper 20 de desembre. L'Ajuntament ha anunciat que ha acabat la tercera fase d'obres i que ara ja està a punt a la sala polivalent de la planta inferior, al bar, un espai de coworking i també un petit auditori.
Dues dècades després, Ridaura veu per fi la llum al final del túnel i ara només quedarà una darrera fase d'obres per completar les millores de l'equipament.
Escoltem l'alcaldessa Anna Vegas.
El nostre objectiu era començar de zero,
tenim ganes d'obrir-ho i tot el que hi ha endarrere no ho volem mirar més enllà de què és la història, no? El que dirà la història de Ridaura estarà marcada per tots aquestes més de dues dècades de tancaments, de discòrdies també, però la nostra posició sempre ha estat de buscar aquesta bona entesa entre tots amb l'objectiu, l'únic objectiu, d'obrir-ho i de que per fi els ridaurencs i ridaurenques ho puguin disfrutar.
I un altre edifici, en aquest cas amb història, des de principis d'estiu, el casino de Can de Bànol està en obres.
Diversos imprevistos han fet endarrerir l'acabament dels treballs que se centren en l'espai del cafè i la substitució de la teulada en aquesta primera fase. Una fase que s'ha d'acabar abans del 31 de desembre per no perdre les subvencions i que ha de ser el primer pas perquè l'Ateneu torni a ser un punt neuràlgic en la vida social del poble.
El president del Cercle Can de Bànolenc és Albert Calçada.
Fer un edifici a obres amb un edifici del 1917 és una caixa sorpreses. Ens hem trobat amb vigues i coses que no ens esperàvem. Això també ens estan suposant tot un sobrecost alt a nivell de l'obra. És a dir, vam treure tot el taulat, hem posat totes les vigues noves. Aquí, sobretot a banda de la tramoia del teatre, ens hem trobat amb vigues tortes i vigues que estaven més malament. I això ens ha suposat doncs, més feina. I també anivellar, sobretot, tota la teulada que no estava ben allí anivellada i això també ens ha costat una mica.
I avui també hem sabut que les unions matrimonials s'han anat deslligant de la religió catòlica de manera evident al nostre país. Al Ripollès, per exemple, l'any 2024 només hi va haver 4 casaments catòlics, mentre que se'n van oficiar 84 de civils.
Les noves generacions busquen cerimònies íntimes, diferents i especials en un espai escollit per ells i amb celebracions que es poden allargar fins a 3 dies.
En Felicien Bonigama és l'arxiprès del Ripollès. Ripollès.
Hem de canviar la manera d'apropar-nos als joves generacions. Perquè avui és complicat trobar un jove que vingui a l'església. I, per tant, ara hi ha una gran ignorància dels bàsics de la religió. Ja trobar un jove de 12, 15 anys que no sap tampoc fer el signe de la creu, per mi és un drama.
Aniol, tu et saps fer el signe de la creu?
No.
Per tant, tu no et casaràs per l'església?
No, per lo civil m'he de casar, Joel.
Ah, doncs sí, tu engruixaràs aquestes xifres.
Sí, aquestes xifres.
Sí, que ara dèiem. Bé, parlarem després d'haver repassat tots els titulars més àmpliament. Can de Bànol estrena el mural del Molí Gros, obrint-lo a tot el públic.
Després de dues jornades i mitges de treball a tres mans, el municipi presenta una peça de grafiti que representa el comerç d'intercanvi. La pintura la protagonitzen un moliner i una veïna que recorden com es vivia abans. L'espai triat coincideix amb l'actual punt d'instal·lació de les parades del mercat setmanal.
L'Oriol Lázaro és l'alcalde.
Hem recuperat aquell esperit de no un intercanvi de diners, sinó un intercanvi amb espècies. Jo et porto una gallina, tu em dones farina i a més també amb aquesta intenció que hi havia sempre de cuidar-nos una mica entre tots, fer poble, fer comunitat.
En cultura, Shakespeare obrirà i tancarà la programació d'arts escèniques d'Olot Cultura.
Al llarg del primer semestre del 2026 també hi haurà lloc per la dramatúrgia, la dansa i el slap. Aquest any, en concret, aniran dedicats a l'arquitectura en el marc del projecte Olot Arquitectura. Des d'aquest dimecres es poden aconseguir entrades amb el paquet butaca, amb alguns descomptes en espectacles.
Escoltem la Atena Busquets, és la responsable d'arts escèniques.
Obrim amb la tempestat de la Perla 29, que sabeu que sempre és garantia doncs, de grans propostes escèniques contundents i en aquest cas doncs, amb un dels pilars de la literatura dramàtica com és la tempestat de Shakespeare, no? Aquesta obra que ens parla del poder però també de la màgia, d'allò ancestral, de com construir les relacions, de les descobertes dels éssers mitològics i tot aquí posat.
La moguda nadalenca remourà aquest cap de setmana a la sala Torín d'Olot. La festa inclourà l'actuació de 8 discjòqueis diferents i el grup jove Els Ranxers.
En total unes 5 hores i mitja de festa on es farà un remember dels millors temes dels anys 90, una de les èpoques en què Olot hi havia mesos i nocturns.
Escoltem l'Òscar Cabana, és un dels impulsors.
Per tant, hem fet que hi hagi un grup de versions molt prometedor, com els Rancis, de Ribaura, de la Garrotxa, i que a més apunten molt bones maneres, perquè comencin a introduir la gent que vagi afegint-se al Turín, i nosaltres en 3 hores cremar-ho tot. Un quart d'hora cadascun dels DJs i l'hora final, que bé, anirà de menys a més i acabarem perquè ens obriran els llums i com fèiem abans i ens diran marxeu.
En matèria esportiva, l'Olot vol fer servir el factor camp per agafar aire amb el descens. Aquest diumenge rep el Reus Redis a l'estadi municipal a l'últim partit com a local del 2025.
El conjunt olotí es troba un punt del descens directe després de la derrota en Drach. L'Olot no podrà comptar ni amb Martí Puigverd ni Marc Fuentes. El partit es jugarà aquest diumenge i es podrà seguir en directe per Ràdio Olot a partir de 2:15.
Escoltem a Roger Vidal.
El partit de fora és diferent, no? Però l'últim sí que vam pecar d'errors que ens van gustar el partit. Vam ser dominadors, vam tenir alguna ocasió. Crec que l'equip a fora, en aspectes de joc, es pot demanar poc més, però sí que tu no pots regalar dos gols com vam regalar, no? Crec que van ser dos faltes d'atenció que no ens podem permetre, perquè es paga molt car. Són dos errors, sí, però són dos errors que costen gols. Hem de demanar a l'equip que estigui tots els minuts que dura el partit concentrats, intensos, expeditius, que sapiguem fer que tot en cada moment.
L'Ajuntament de Ribes de Freser acaba les obres de millora a la pista de pàdel del municipi.
Els treballs han consistit en renovar la gespa de la instal·lació, que havia patit desperfectes en aquests 4 anys des de la seva inauguració, i les primeres sensacions dels pedalistes són positives.
Així ho diu Mònica Sant Jaume, l'alcaldessa.
La gespa no es va fer com s'havia de fer i s'arrugava, hi havia certs problemes a l'hora de jugar, i aquest any vam demanar una subvenció a la Diputació de Girona i hem pogut executar aquest refer, no? Uh-huh. Tornar a posar aquest tipus de gespa per tal de que puguin jugar.
I la cursa de la dona de les preses recapta 9.500 euros per l'Oncolliga en la seva 7a edició.
En total acumulen gairebé 80.000 euros donats. Des de l'organització tenen l'objectiu de seguir, però afirmen que la cursa no podria créixer gaire més per les dimensions del poble.
Escoltem la Lobe Lopera, membre de l'organització.
Una valoració molt positiva, que després de tantes edicions com les que portem, continuem tinguent un volum tan alt de participants, un volum molt alt, hem vist la població que estem, que és un poble de 1.900 habitants, em sembla que estem, i ostres, fem unes curses d'això. Després de 7 edicions, encara 1.500 participants. Creiem que és molt positiu i això dona resposta, no, a que la cosa està agradant.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
L'ERTO de 458 treballadors del sector porcí a Osona obté la llum verda de la Generalitat.
L'expedient de regulació temporal afecta treballadors de GCT Plus, que dona servei a empreses del grup Jorge a Santa Eugènia de Berga.
Dimiteix un membre de l'executiva del PSOE enmig del degoteig de denúncies per assetjament sexual.
Javier Izquierdo dimiteix hores abans que la secretària d'Organització dels Socialistes hagi convocat una reunió amb totes les secretaries autonòmiques d'igualtat del partit.
I encara una altra polèmica del PSOE, el soci de Santos Cerdán, tercer detingut en l'operació contra l'exmilitant del PSOE, Leire Díez.
En Xon Alonso també és investigat pel Suprem per suposades comissions a canvi d'adjudicacions en el cas Coldo.
A la pàgina internacional, Donald Trump confisca un petrolier davant de Veneçuela i eleva la pressió sobre Maduro.
L'exèrcit dels Estats Units intercepta en aigües internacionals un vaixell que portava petroli veneçolà i que l'administració Trump ha relacionat amb l'Iran.
El govern de Bulgària dimiteix en bloc després de setmanes de protestes massives al carrer.
El primer ministre Zeliaskov ha anunciat la decisió minuts abans que el Parlament votés una moció de censura.
I el Parlament d'Àustria prohibeix el vel islàmic a menors de 14 anys a les escoles.
La decisió s'ha pres per àmplia majoria i la comunitat religiosa islàmica d'Àustria ha anunciat que recorrerà el veto davant el Tribunal Constitucional.
Aquest Nadal, a DAIFE, volem agrair-vos la vostra confiança. Durant tot l'any hem treballat per protegir els vostres productes amb solucions d'embalatge segures i eficients, sempre amb el compromís ferm de cuidar el nostre planeta. DAIFE, tenim molt per celebrar. 8è Premi Pime de Girona per la gran feina de formació en sostenibilitat i digitalització de l'empresa. Bones festes i feliç any nou de part de DAIFE. Compromís amb vosaltres i amb el medi ambient.
Previsió meteorològica, Dani Ramírez.
Entre divendres, tarda, nit i matinada dissabte, aquests núvols a la costa es poden fer més abundants i deixar algunes roïnes, aquests plogims, aquelles minigotes, també tot just mullar el terra. No es tracta de cap pertorbació. Les temperatures una mica més baixes de dia, sobretot. I bé, el cap de setmana vindrà marcat per núvols i clarianes dissabte i més sol diumenge. Però ja es veu un canvi de temps que arribaria cap al dia 15 i 16, al voltant de dilluns, dimarts, sobretot dimarts, matinada, pluges amb una mica de llevant. No es tracta d'una pertorbació de llevant important, però una llevantada de segona categoria que ens portarà pluges segurament abundants, 10, 20, 30 litres, i nevada al Pirineu Oriental, però a cota una mica alta, ben bé 2.000 metres. Per tant, tenim perspectives de canvis la setmana entrant, ja diem, amb aquesta pluja al voltant de dimarts, una mica dilluns, sembla que dimecres ja aniria baixant d'intensitat.
Hem viscut un any diferent, ple d'aprenentatges que ens han fet avançar. Hem après a escoltar de debò, a construir el nostre propi camí, amb calma i amb els nostres valors. Potser tot no ha estat perfecte, però cada pas ens ha fet més propers, més humans. Aquest Nadal construïm la nostra pròpia llum, sense presses, sense modes, amb tot el que som. Bassols Energia, l'energia compromesa.
Segurament, si us heu de casar, una de les primeres preguntes que us formulareu serà a través de l'Església o oficiarem una cerimònia civil. Heu de saber que les unions matrimonials s'han anat deslligant de la religió catòlica de manera evident al nostre país. Al Ripollès, per exemple, l'any 2024 només hi va haver 4 casaments catòlics, mentre que se'n van oficiar 84 de civils. Les noves generacions busquen cerimònies íntimes, diferents i especials, en un espai escollit per ells i amb celebracions que es poden allargar, atenció, fins als 3 dies. Martí Palau.
El 2024, a la província de Girona, es van registrar 3.027 matrimonis en total, dels quals només 186 van ser catòlics i un va ser d'una altra religió. Els 2.840 restants van ser exclusivament civils. Al Ripollès n'hi va haver 88, dels quals 84 van ser civils i només 4 catòlics. Al llarg dels anys s'observa clarament com hi ha hagut un important descens de les unions catòliques. El 2012 vam tenir 20 casaments religiosos al Ripollès, pels 4 que hi va haver l'any passat. Són 16 bodes menys, una reducció notable. Des de l'Església detecten diversos factors que expliquen aquest descens, però no connectar amb les noves generacions és el principal. Parla Felicien Bonigamba, arxiprest del Ripollès.
Hem de canviar la manera d'apropar-nos a les joves generacions. Perquè avui és complicat trobar un jove que vingui a l'Església. I, per tant, ara hi ha una gran ignorància dels bàsics de la religió. Ja trobar un jove de 12 a 15 anys que no sap tampoc fer el signe de la creu, per mi és un drama.
El divorci entre la religió catòlica i els casaments també ve donat perquè les noves generacions busquen celebracions diferents, més llargues, úniques i especials. Fugen de la cerimònia tradicional, el banquet i el típic ball posterior. Ara la intenció dels novis és que els convidats es puguin endur un record per sempre. Ho explica Laura Prat, wedding planner.
Els casaments que són religiosos hi ha com... o sigui, està tot com molt encorsetat a l'hora de parlar amb el mossèn. Llavors, la flexibilitat a l'hora dels preparatius és pràcticament nul·la. Vull dir, hi ha realment molt poques parròquies que siguin una mica flexibles.
En les unions civils, els alcaldes, els regidors, els jutges de pau i del registre civil, els notaris i els cònsols són els qui tenen potestat per casar les parelles. Sovint, els protagonistes busquen algú amb qui tenen afinitat per oficiar un acte íntim, havent de pactar amb el mestre de cerimònies allò que prefereixen. Sigui com sigui, queda demostrat que l'evolució dels casaments ha anat acompanyada de l'avenç de la societat i que l'amor es pot celebrar de moltes maneres. El desembre, de fet, és el mes en el qual hi ha més peticions de matrimoni.
Can de Manu l'estrena al mural del Molí Gros, obrint-lo a tot el públic. De fet, han estat dues jornades i mitja de treball a tres mans i s'ha presentat doncs, una peça de grafiti que ve a representar el comerç d'intercanvi de tota la vida. De fet, la pintura el que pretén és mostrar a l'espectador com es vivia abans. L'espai, a més escollit, coincideix amb l'actual punt d'instal·lació de les parades del mercat setmanal, ens ho explica la Paula Sayajo.
Can de Manu dona vida al mural del Molí Gros i ho fa amb l'art vinculant el passat, el present i el futur. Tres artistes en només dos dies i mig van aconseguir plasmar la història del municipi en una paret, fins aleshores buida. Ells són en Joan, el moliner, i la Maria, una veïna, i representen el comerç d'intercanvi. L'espai triat va ser escollit perquè just davant del mural és on s'instal·la el mercat setmanal. I malgrat la compra-venda és diferent, l'essència es manté. Escoltem Oriol Lázaro, alcalde de Can de Manu.
Hem recuperat aquell esperit de no un intercanvi de diners, sinó un intercanvi amb espècies. Jo et porto una gallina, tu em dones farina, i a més també amb aquesta intenció que hi havia sempre de cuidar-nos una mica entre tots, fer poble, fer comunitat.
Aquesta pintura cobrarà vida gràcies a un projecte que s'hi desenvoluparà darrere.
Darrere d'aquest mural, a més també hi haurà sorpreses que estan per venir, més o menys s'han anunciat, però a través de la tecnologia i la intel·ligència artificial, aquests personatges acabaran tenint vida d'alguna manera. Ja veurem això.
El consistori contempla altres accions per continuar guarnint i lluint Can Navana.
Que cada cop llueixi una miqueta més i que hi hagi més motius per venir a passejar i gaudir. Ja tenim un projecte dissenyant-se, però ara ens falta tan sols tenir una mica els veïns tots d'acord, perquè el finançament ja l'hem trobat i, per tant, tenim més projectes encara per seguir guarnint i seguir lluint Can Navana.
Graftec han sigut els encarregats de transformar aquest espai en experiència on es combina art, cultura i tecnologia. Can Navana s'ha fet un forat en el Festival de Murals que impulsen. Gràcies als fons europeus que reben els artistes, l'obra ha suposat un cost per l'Ajuntament de 5.000 euros aproximadament.
I ara anem a teatre perquè Shakespeare obrirà i tancarà la programació d'Arts Escèniques d'Olot Cultura. Al llarg del primer semestre del 2026 també hi haurà lloc per la dramatúrgia, la dansa i pels projectes Lab.
Shakespeare serà un dels grans protagonistes de la part d'Arts Escèniques de la pàgina cultural del 2026 a Olot. Al llarg dels primers 6 mesos de l'any s'interpretaran obres com La Tempestat, dirigida per Oriol Brotgi, o Cimbalí, de Parking Shakespeare. També hi haurà lloc pels clàssics catalans amb La Corona d'Espines, de Segarra, i en producció del Teatre Nacional de Catalunya. La directora artística d'Arts Escèniques de l'Ajuntament d'Olot, Tena Busquets, n'ha donat més detalls.
Obrim amb La Tempestat, de la Perla 29, que sabeu que sempre és garantia, doncs, de grans propostes escèniques contundents, i en aquest cas, doncs, amb un dels pilars de la literatura dramàtica com és La Tempestat de Shakespeare, no? Aquesta obra que ens parla del poder, però també de la màgia, d'allò ancestral, de com construir les relacions, de les descobertes dels éssers mitològics, lògics, i tot aquí posat.
A banda del teatre, també hi haurà dansa amb la Muchísimas, de la companyia Maria Antònia Oliver. També protagonisme per Vortex, de la companyia Humanhood, i Caribe Mix 23, de Marc García i Javi Soler. La programació pensada per tots els públics comptarà amb el garrotxí Maxanyes i el cor de teatre, entre d'altres. Enguany, una de les novetats són els Lab, la coneguda com altra programació, que estarà dedicada a l'arquitectura.
Estem descobrint que fins i tot gent molt jove s'està sentint molt atreta per aquest teatre tan ben fet, i que d'alguna manera és com una mica com les obres d'art que estan aquí, no? Que conservem, i que si el sabem conservar bé, amb el text molt ben dit, amb una posta en escena molt acurada, doncs continua sent tan actual com en el seu moment ho podia ser, llegint-el des del nostre propi moment, no?
Les entrades per les diferents propostes d'Arts Escèniques d'Olot Cultura pel primer semestre de 2026 es poden adquirir a través del paquet butaca, ja disponible des d'aquest darrer dimecres. Inclou els espectacles principals d'Arts Escèniques que es faran al Teatre Principal amb un 30% de descompte. Les entrades pel públic general es posaran a la venda el proper dimecres a les 6 de la tarda.
I si recordeu aquest clàssic, no us podeu perdre La Moguda Nadalenca, que es remourà aquest cap de setmana a la sala Torín d'Olot, Néstor Carvajal.
La Moguda Nadalenca posarà dempeus la sala Torín a partir de 11:45 aquest dissabte. La nit s'obrirà amb el grup de joves de Ridaura, els Rancis, i continuarà amb una sessió de 3 hores repartida entre 8 disc jockeys que punxaran els èxits de la dècada dels 90. Tal com diu el presentador de l'esdeveniment, Òscar Cabana.
Per tant, hem fet que hi hagi un grup de versions molt prometedor, com els Rancis, de Ribaura, de la Garrotxa, i que a més apunten molt bones maneres, perquè comencin a introduir la gent que vagi afegint-se al Turín, i nosaltres en 3 hores cremar-ho tot. Un quart d'hora cadascun dels DJs i l'hora final, que bé, anirà de menys a més, i acabarem perquè ens obriran els llums, i com fèiem abans, i ens diran marxeu.
Les 3 hores es dividiran en dues parts. Primer, cada disc jockey tindrà 15 minuts de sessió individual, i després, durant l'última hora, es farà una sessió conjunta amb tots. Un dels disc jockeys, Albert Cabanyes, explica com s'ha decidit quines cançons es punxaran.
Perquè al final t'hi entren poques cançons en 15 minuts. Clar. Si les deixes senceres, que no és l'idea, amb 5 cançons ja t'has menjat el quart d'hora. Sí que ens posem d'acord, fem bastantes reunions, assajos, i hi ha alguna persona que es dedica a mirar que no hi hagi cap cançó repetida. Aquesta millor que la guardem per l'hora final, però si fas una mica de selecció, la posem en comú, diguem, ostres, aquesta potser no funcionarà tant amb la teva sessió, perquè és a les 11 o a 2:15, millor que esperem posar-la, que la posi una altra a 2:15.
3:15 de nou, anem als esports. L'Olot vol fer servir el factor camp per agafar aire amb el descens. Aquest diumenge rep el Reus Rèdit a l'estadi municipal.
Els homes de Roger Vidal volen seguir fent de l'estadi municipal un fortí. De fet, l'Unió Esportiva Olot encara no coneix la derrota com a local durant aquests mesos de competició. El partit d'aquest cap de setmana arriba després que dues errades defensives hagin provocat una derrota dolorosa al camp de l'Andratx. Unes accions que, segons Roger Vidal, no poden tornar a passar perquè els equips no perdonen. Explica que l'equip ha d'estar concentrat durant els 90 minuts de joc.
Cada partit de fora és diferent, no? Però l'últim sí que vam pecar d'errors que ens van gustar el partit. Vam ser dominadors, vam tenir alguna ocasió. Crec que l'equip a fora, amb aspectes de joc, es pot demanar poc més, però sí que tu no pots regalar dos gols com vam regalar, no? Crec que van ser dos faltes d'atenció que no ens podem permetre perquè es paguen molt car. Són dos errors, sí, però són dos errors que costen gols. Hem de demanar a l'equip que estigui tots els minuts que dura el partit concentrats, intensos, expeditius, que sapiguem fer que tot en cada moment.
El Reus Redis és quart classificat amb 23 punts i arriba a Olot després d'una victòria contundent contra el Terrassa. L'equip reusenc ha aconseguit sumar un total de 7 punts com a visitant amb victòries contra l'Alcoià i el València Mestalla i l'empat al camp del Porreres. Unió Esportiva Olot, per la seva banda, no ha perdut com a local i ha sumat un total de 15 punts de 21 possibles. Vidal explica quin equip hi haurà al davant aquest diumenge en aquest derbi català.
És un equip que porten molts anys jugant junts, no? que ha pujat unes quantes categories els últims anys a través de, bueno, de bons jugadors, jugadors que havien estat a l'època de segona divisió, doncs van tornar i formen un bloc molt, molt compacte, quasi hi ha moments que juguen de memòria, jugadors molt experimentats. És un equip a tenir molt en compte que segur que ocuparà posicions capdavanteres al final de temporada.
Olot Reus serà el penúltim partit del 2025, ja que el pròxim cap de setmana el conjunt olotí viatjarà a la ciutat esportiva de Paterna per jugar contra el València Mestalla. Després, a principis d'any, l'Unió Esportiva Olot rebrà l'Atlètic Balears i tancarà la primera volta. El partit d'aquest diumenge jugarà a les 5 de la tarda a l'estadi municipal i, com sempre, es podrà seguir en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans.
Ahir l'Ajuntament de Ribes de Freser ja ha acabat les obres de millora a la pista de pàdel del municipi.
A través del projecte de la Llei de Barris, el curs 2021, l'Ajuntament de Ribes de Freser va construir una pista de pàdel municipal, una instal·lació que era molt demandada pels veïns i veïnes de Ribes i amb el pas dels anys la gespa ha patit desperfectes i ara s'ha de canviar. El consistori ha aprofitat una subvenció per executar aquest canvi de gespa. En parla l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sant Jaume.
La gespa no es va fer com s'havia de fer i s'arrugava, hi havia certs problemes a l'hora de jugar i aquest any vam demanar una subvenció a la Diputació de Girona i hem pogut executar aquest refer, no? Aquest tornar a posar aquest tipus de gespa per tal de que puguin jugar.
No, més tu, com tu, només tu, com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
Doncs fins aquí els 5 minuts més d'avui. Que passeu molt bon cap de setmana i tornem dilluns a la mateixa hora amb tota l'actualitat de les nostres comarques. Bon dia a tothom.